La responsabilitat social dels mitjans de comunicació va molt més enllà de l'objectivitat o la fiabilitat de les fonts. Si parlem de problemes socials tan greus com la violència masclista, és important que ens plantegem de quina manera hem d'abordar-ho des dels mitjans, ja que això pot determinar com és percebut aquest problema per la societat i, de retruc, de quina manera es pot intentar o no solucionar. Amb motiu del Dia contra les Violències Masclistes, que se celebra cada 25 de novembre, avui ens acompanya la Núria Alcalà, és llicenciada en Periodisme i Humanitats per la Universitat Autònoma de Barcelona i és participant en l'elaboració dels criteris sobre el tractament de les violències masclistes als mitjans de comunicació fet des del Col·legi de Periodistes de Catalunya aquest 2023. Núria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Fa unes setmanes, Núria, dins el programa d'actes de la commemoració del 25N, va ser aquí a Sant Cugat oferint una formació per a periodistes sobre el tractament informatiu de les violències masclistes. Per què és necessari que ens formem els professionals de la informació i la comunicació en aquest àmbit tan específic de la comunicació?
Doncs crec que tenim una responsabilitat enorme a l'hora de posar el focus en un fenomen tan sumament ample a nivell d'incidència i que també està generant un debat social continu de canvis. És important que les nostres cobertures les integrem amb aquesta ètica professional, amb tot el que fem, evidentment, però en aquest cas encara més, perquè hem d'integrar encara estem en un procés d'integrar encara que hi ha moltíssimes formes de violència masclista que ens sorgeixen de noves en els darrers anys que es manifesten de formes diferents, com per exemple la violència digital que està emergint d'una forma més nova amb l'ús de noves tecnologies com la intel·ligència artificial. També hem d'assumir-ho com un fenomen global, transversal, amb incidència específica amb dones i en els menors. En aquest cas és important remarcar que elements com per exemple l'origen de les persones implicades, d'agressor o víctima, no és un element objectivament ni periodísticament que ens aporti res i que ens doni cap mena de perspectiva sobre el fenomen. Després, sobretot, hem de treballar amb un focus molt específic en la víctima. Moltes vegades, per l'espectacularitat del crim en si, per exemple, en el cas d'un feminicidi o de les dades, perdem de vista que darrere doncs, hi ha famílies, hi ha víctimes, i sovint una descripció molt detallada d'aquests fets no acabem d'integrar que suposa una doble revictimització i nosaltres som un actor importantíssim en això. I després que també sovint amb aquest fenomen tendim a rebre moltíssimes dades. Avui és un dia de moltes dades, de dades d'atenció, de denúncies presentades als Mossos d'Esquadra, dades d'atenció a víctimes de violència masclista per part dels diferents serveis municipals, nacionals, etc. I darrere d'aquestes dades també ens donen moltes pistes de com evoluciona aquest fenomen. Per exemple, anant a la pandèmia, vam veure com hi va haver-hi una davallada de les denúncies.
Sembla, Núria, sembla
que això no volia dir que el fenomen estigués minvant, sinó precisament que les víctimes estan confinades i no tenen possibilitat de denunciar.
Sembla que hi havia hagut un petit problema de connexió. Sembla que ja hem recuperat l'estabilitat d'aquesta connexió. Ens parlaves de la incidència de la pandèmia, no?, en la violència masclista, on les dades van baixar, no perquè no n'hi hagués, sinó perquè les persones no tenien accés als serveis de denúncia.
Efectivament. Això és una manera de integrar nosaltres com a periodistes que darrere de les dades sovint ens estan donant una problemàtica concreta que també ens ajuda a explicar el fenomen de les violències masclistes.
Precisament els periodistes i les periodistes som els que ens encarreguem de traslladar, de transformar aquestes dades en històries, en sensibilitzar també i explicar quin és l'abast d'aquesta xacra a la societat. Però per fer-ho a vegades toca revisar-nos, no?, fer una radiografia i també formar-nos en la manera d'explicar les coses, perquè la societat evoluciona i també evolucionem les persones que fem la informació. Amb la teva experiència, Núria, trobes que estem oberts des del sector en fer aquesta reformulació, en aprendre a explicar de noves maneres, amb nous llenguatges, a les violències masclistes?
Sí,
Núria, no sé si ens sents o hem perdut la connexió. Ara sí, sembla que hem recuperat aquesta connexió amb la Núria. Esperem que puguem mantenir ara la conversa. Núria, ens escoltes bé?
Bon dia, sí, esperem que aguanti.
Esperem que sí, segur. Preguntàvem, Núria, si amb la teva experiència trobes que els periodistes i les periodistes estem disposats a fer aquesta reflexió sobre el tractament d'aquest tipus de notícies?
Jo crec que en general sí. Hi ha un interès creixent en qüestionar-se molts dels elements que integren les notícies que estem preparant. Elements com, ostres, incloc, en el cas d'un feminicidi, si hi havia denúncies prèvies entre la parella o no. És un element de revictimització a la víctima o ajuda a que altres víctimes doncs, puguin arribar a veure que aquell cas, com no estava denunciat, doncs suposa un risc o no. Són reflexions molt interessants que són canviants, jo crec que estan evolucionant, i sobretot jo crec que un dels interessos importants és saber com explicar millor els fets, sobretot en el cas de crims, no? Crims importants com va ser la violació brutal d'una noia, d'una menor a Igualada fa 2 anys, doncs quins elements, de quina manera podem donar un plus afegit, no, a la nostra informació.
Perquè què heu detectat, per exemple, des dels mitjans? Quin tipus de violència al final s'exerceixen o s'han exercit des de mitjans de comunicació cap a les dones?
Principalment, jo crec que el que deia una mica abans, no posar el focus en la víctima. Caiem en l'espectacularitat i no acabem d'integrar que més enllà del crim en si hi ha moltíssims elements que informativament són molt interessants. Parlava del cas de la violació d'Igualada. El cas en si va suposar un terrabastall brutal a nivell d'expressió de violència, perquè va suposar no només una agressió sexual, sinó un intent d'homicidi, tal com va quedar després acreditat al judici, i que ella és una mica en tots aquests elements, no?, de la noia que va sortir de festa, que tornava sola a casa, no? Es posa com molt el focus en la víctima, quan encara no hi havia un autor conegut, i es posava el focus en la víctima i l'espectacularitat del crim en si, no? I deixaven de banda elements com la pròpia investigació del crim, en la qual, per exemple, els Mossos d'Esquadra doncs, van haver de desplegar unes diligències molt amples per ja només mirar de tenir un sospitós, perquè no hi havia cap mena de pista sobre l'autor dels fets. Llavors, hi ha elements a vegades satèl·lit, no?, dins d'un crim que ens donen més informació que no caure, no?, en la sang i fetge.
En aquest sensacionalisme, eh?
Ah, exacte, que és també... es pot arribar a entendre des de la lògica, per exemple, dels mitjans digitals i com el clickbait és una forma de monetització, no?, en aquests casos, però sí que hi ha normalment una diferència entre mitjans públics, privats, també en destacar segons quina informació per emparar aquesta lògica.
El tractament informatiu de la víctima i el seu entorn és clau per tenir aquesta cura de no revictimitzar les persones que han patit aquestes agressions. Quines eines tenim al nostre abast, els periodistes i els mitjans, per fer-ho d'una manera adequada?
Primer de tot, tenim des del Col·legi de Periodistes uns criteris amb uns punts bàsics que ens poden servir de guia per iniciar les nostres cobertures en aquest àmbit. Jo crec que, sobretot, mirar les veus, els elements que integrem a la nostra notícia, les fonts. Tenim molts elements al nostre abast, i cada cop més, per veure d'experts i de informació que ens donin un, com deia, no?, un punt afegit a la informació que estem tractant. Dèiem abans, les denúncies en període de pandèmia baixaven. Hem de buscar la raó, hem de buscar el perquè. Hi ha moltes veus expertes dones en aquest àmbit, tenim departaments de comunicació de Mossos d'Esquadra, de fins i tot associacions de fiscals, de jutges que ens poden donar des del terreny expert, juristes, sociòlegs, psicòlegs, una informació molt més ampla del problema en si. Jo crec que l'inici ve per aquí i després també l'ús del llenguatge, com abordem les nostres redaccions amb un llenguatge menys sexista, per exemple, i menys sense caure, com dèiem abans, en l'espectacularitat de les descripcions, no?, d'un crim.
El llenguatge és clau per explicar la realitat i, per tant, un llenguatge no sexista és necessari a les redaccions dels nostres mitjans per fer-ho bé. També a l'hora d'utilitzar determinats termes, no, Núria, com no parlar de violència masclista i parlar de violència domèstica quan no ho és, o intrafamiliar, també és important dir les coses pel seu nom.
És important també una mica, com iniciàvem aquesta conversa, no?, tenir en compte que la violència masclista es manifesta de moltíssimes formes i una de les primeres és en l'àmbit de la parella o exparella, però no l'única, per tant, de fugir d'aquests termes, no?, de violència masclista i posar les etiquetes que toquen en tot moment. Ha anat costant, però es va aconseguir mica en mica, jo crec. Violències noves, com dèiem abans, violència vicària, violència de segon ordre, que és la que s'exerceix contra pròpiament l'entorn de la víctima o persones en contra o que exerceixen una acció concreta en contra d'una situació de violència masclista i reben violència de retruc. Són con aquest tipus de conceptes que anem integrant mica en mica i que jo crec que ens ajudarà en un futur. O sigui, jo crec que hi ha molt espai per estar contents de que anem evolucionant en aquest aspecte. I és important, com dius, integrar-ho en el nostre llenguatge.
Anem integrant, tenim evidentment marge de millora i per això hi ha aquestes formacions que feu des del Col·legi de Periodistes per als professionals de la comunicació. Hem parlat de com es fa el tractament de la víctima i el seu entorn. Fem aquesta autocrítica, ja que moltes vegades s'ha posat el focus sobre la víctima. Una altra part que genera dubte a l'hora d'aquest tipus de cobertura és com parlem del tractament informatiu que fem de l'agressor.
Exacte, i és delicat perquè el judici públic, a vegades quan posem el focus mediàtic en un cas, és pràcticament inevitable. I necessitem unes eines fortes per trobar un equilibri, que no vull dir que sigui fàcil, entre una presumpció d'innocència pròpia de qualsevol tipus de cas, sobretot quan la investigació és molt, molt, molt inicial, i de l'altra banda no caure en també fer espectacle, no?, de certs personatges. I ens venen un dels exemples, no?, que poso normalment és el cas del Joies, de l'anomenat Joies, que coneixem en el nostre imaginari social.
Aquell personatge de Gran Hermano.
Efectivament. Amb una condemna en ferm sobre ell per violència contra la seva exparella i que va fugir de la justícia durant un temps, amagat en un domicili aquí mateix a Catalunya, i que alguns mitjans doncs van decidir donar-li veu a través en forma d'entrevista i d'alguna manera donant peu, obrint al públic el seu relat que no acabem d'integrar, que dintre d'una causa d'aquestes característiques sempre serà esbiaixat, no? Llavors és molt important mesurar també fins a quin punt donem aquesta, obrim els nostres mitjans aquests discursos, no?, de l'agressor, però per altra banda preservem aquesta presumpció d'innocència, no? És molt complicat. I després, un altre dels elements que també en el qual també poso el focus és el nom de les... Bueno, l'ús de les etiquetes, per exemple. Parlem del Joies, que ja en si és una etiqueta, però després d'altres persones, per exemple, l'anomenat estafador de l'amor, que acumula diverses condemnes per estafar a dones, a qui coneix a través d'aplicacions de cites. Al final, el que correm el risc amb aquestes etiquetes és de generar, no, com una espècie de personatge públic que d'alguna manera minva bueno, els fets, no, que està fent. L'acabem integrant en el nostre com imaginari, com, ah, mira aquest personatge, mira quina gràcia, i perdem el focus en les víctimes que l'han denunciat, no, i que l'han posat en aquell ull públic.
Tot i que encara ens queda moltíssima feina per fer, has posat exemples que són ben recents i que tenen marge de millora, com el cas de la violació de la noia d'Igualada, el cas del Lloies, que també, tot i que ve de lluny, el tractament i les entrevistes que s'hi han fet a aquest personatge són recents. No sé si fent perspectiva, Núria, poso per exemple el cas de les noies d'Alcàsser als anys 90 fins un cas recent com pot ser el d'Íñigo Errejón, si creus que s'ha canviat la manera d'informar sobre les violències masclistes, si hem evolucionat d'alguna manera.
Totalment. De fet, el crim d'Alcàsser va ser un punt d'inflexió en la cobertura informativa. També parlem d'un extrem molt bèstia, perquè estem parlant d'un cas en el qual el mateix dia que s'havien trobat els cadàvers de les víctimes estava fent un programa especial des de, crec que era el Teatre Municipal de la localitat, no? Amb entrevistes als propis domicilis de les famílies, dels familiars de les víctimes. Es va fer tot un espectacle d'un crim terrible, no? Quan encara no hi havia, bueno, no hi havia cap detingut en aquell moment, s'estava buscant l'autor dels fets, que s'estava desgranant què havia passat. I hi havia com una espectacularitat amb càmeres fins i tot al col·legi de les noies, captant, no?, com aquells moments de dolor dels seus companys. Tot això, evidentment, s'ha reduït, ha anat minvant, s'ha anat fent més discret, però hi ha molt camí per recórrer. En el cas d'Íñigo Errejón, clar, estem parlant d'altres maneres de denúncia, com va ser el cas de les xarxes socials, i aquí els mitjans vam posar molt el focus en les denúncies que s'estaven recollint a través de les xarxes socials, que també hem de fer la reflexió de fins a quin punt és una plataforma viable per denunciar un cas de violència sexual. Tenim un parell de víctimes que en el cas d'Íñigo Errejón sí que han acudit a la justícia, però vaja, és important també reflexionar fins a quin punt, no, posem l'ull en el cas d'Íñigo Errejón a les denúncies que es van fer. I sí, sens dubte s'està evolucionant moltíssim.
Núria, ens sap greu perquè ho hem de deixar aquí i tindríem moltes altres temes de preguntes i reflexió. Entomem des dels mitjans la responsabilitat que ens pertoca a l'hora d'informar de les violències masclistes. Hi ha marge de millora i amb les formacions com les que fas tu de la mà del Col·legi de Periodista, doncs tenim eines al nostre abast per formar-nos i millorar. Núria Alcalà, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Mil gràcies per aquest espai, que ha estat casa meva també.
Que tinguis molt bon dia.
Igualment, moltes gràcies.